Humanitats i Ciències Socials. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Ara segueix Tento.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
Heu de saber que avui i demà es fa el simulacre de visibilitat per l'eclipsi solar total que hi haurà dia 12 d'agost.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres, tenim la Raquel Agüero, ja vos presentaré ara.
Bon dia.
Com estàs? Xisco Nadal.
Aquí som.
I haureu notat una presència en aquest estudi?
Sí.
Sí, perquè ella és molt magnètica.
Sí, sempre ho és.
Avui tenim la Maria Eugènia Queigles.
Hola, bon dia, Tèntol.
Com estàs?
Un poc flipada, al·lucinada i
passat?
Molt empagaïda. M'ha mort de
ser empagaïda. I per què?
I perquè m'acabau de contar que heu sentit aquí a una senyora, Maria Eugènia Queigles, i dient, me cago en tot.
S'ha sentit.
Just abans de començar, el boleto.
El boleto.
I també, quan... també conegut com a butlletí informatiu.
Quan feia una estona que sonava de sintonia, sí.
Però que sempre podem tornar a reproduir aquest moment? No, encara. Ara
sí, no m'ha fet jo un poc.
No, ho estan posant, no. Xulo, cuqui.
Jo vos com que a la peixera d'informatius, just a l'estudi 2, ells... aquí, Tento, a l'estudi 1, ha començat a aparèixer gent i a riure, i jo veia que cosa havia fet. Però no sabia que, perquè jo anava atabalada, no lo següent.
És que avui és un dia de molta actualitat informativa.
Sí, vaig, i, sí, apostes periodistes, mai amb de sa notícia, no ho sabeu.
Idò, escolta, sempre heu un primer pic. T'havia passat mai?
Crec que no.
Que tu sàpigues,
no? Que jo sàpiga, no, però és que me n'han passat
bastant.
També vols dir que tampoc ha mort en Manolete.
No.
Però se li ha escapat un improperi.
Que ens agrada l'exageració.
Jo vos puc dir que la meva parella diria excusites.com, si me sentís ara, però hi ha excuses i moltes. I els meus companys que estan allà darrere, en Marga i en Lluís, ho saben, i en Toni, que m'escoltes a l'altra banda, també. Què passa? Me veis, vosaltres, amb aquests cascos mal posats així?
Però no, a tu te queda bé tot.
A mi me queda tot bé, sí, perquè sóc molt estilosa, però tret d'això, vos he d'explicar que m'han cosit el forat de les orelles i els cascos no me poden tocar, per tant, he d'anar amb uns cascos meus. Ai. I vaig com a loca. I, com sempre, els bolletins, a tope, i sempre me senten córrer, senten... Sabem, aquí ja no saben que és una hora en punt, hora baixa, per les senyals horàries, ho saben perquè senten els meus tacons.
Exacte. Sí,
no?
Sí.
Jo cada dia els
sento,
sí. Sempre, la Maria Eugènia és una de les seves característiques.
Ai, no ho sé, sí. Ara vos ho acabo de contar que ha passat.
Me cago en tot.
Just abans de començar. Després t'has quedat com en silenci. No sabíem ben bé què passava. I uns senyors han dit, potser estigui riguent en terra, sí, ella no, tota sola, però quan l'hem anat a cercar a l'estudi, ella no sabia
no
què havia
no
fet.
Sabia havia passat,
això és
no.
Història de la ràdio a partir d'ara.
Sí.
Ha quedat guardat, ja, gràcies, ja ho tenen.
Gràcies. No. És que a mi m'agrada fer història.
Has d'estar fina ens insulten.
És el que he sentit en aquell moment.
I has pogut ser pitjor.
I has pogut ser pitjor, però vos cont, a les 4 sempre anàvem a l'estudi 3, que és el que està més a prop de la redacció.
Sí.
I arribava justet a Barberià i me diuen, no, que te'n vas a l'altra banda. I jo, no, he corregut, ja m'he hagut de posar a un altre lloc per demor dels cascos. I després m'havia equivocat, no podia obrir l'ordinador. Un drama, un drama, i d'aquí aquesta cosa tan lletjona però tan real que he sentit en aquell moment.
Jo vull una promo només a mi. Caguen.
Ai, Eugènia, gràcies.
Sou lo millor d'aquest món.
Les anècdotes s'han de contar.
Gràcies per posar-hi humor.
Gràcies a tu per aquest moment.
S'havia d'explicar què havia passat. Bé, perquè
som,
tu i ens ho han de
ser. El millor d'aquest món, o possiblement també com a bon companys,
lo pitjor.
Haguéssim pogut no dir res, que hagués passat desapercebut
no,
i ja estava.
Però saps una cosa? Jo ara me sent millor, perquè com a mínim és una manera fina, crec, de demanar disculpes en els oients.
Compartir què ha
passat. A mi me sap molt de greu que s'hagi sentit això per a la ràdio i per part meva se me manera, en simpatia, quan sou vosaltres i en aquest programa, de demanar disculpes a totes que m'ho senten.
I queden dites. Maria Eugènia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aleta en el butlletí de
sí,
la Txin.
Me'n vaig a fer el butlletí pitant.
Adeu. Aquesta és l'anècdota que ens ha deixat ara el butlletí, però mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que ara sí convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Continuar, Celestí Oliver, ara que de Maria Eugènia t'havia pres el micro.
Crec que ara, a part del micro, li ha pres el guió.
Perquè ha el seu butlletí aquí de les 4.
No passis pena.
Ha substituït el seu butlletí pel meu guió d'ara de les 4.
No repetirem el butlletí informatiu, esperem a les 5. I bé, però tenim una persona al telèfon que tenim molta gana de saludar. Avui, simulacre, tothom pendent, a partir de les 8:26 del vespre, del cel, del sol, i tot preparat per dia 12 d'agost.
De cada vegada mos apropem més a l'eclipsi solar total que serà visible des de les Illes Balears el proper dia 12 d'agost, un fenomen que ha fet que molta gent vulgui venir a les nostres illes per a poder observar-lo. I ara ja és moment de començar a triar aquell lloc perfecte, aquell raconet, per poder-lo veure de la millor manera. I per evitar col·lapses i desplaçaments massius innecessaris, el govern balear ha organitzat per avui i demà dues jornades de simulacre perquè els ciutadans i els responsables públics puguin comprovar si el sol es veurà bé des de les zones que han triat per observar aquest eclipsi, ja que avui el sol, vos hem de comptar que se situarà quasi exactament en el mateix punt que serà aquell dia. Qui vulgui fer aquesta prova de visibilitat, avui a les 8:26 al nord i centre de Mallorca i a les 8:27, un minut més tard, al sud, podran comprovar si se veurà el sol el dia de l'eclipsi des d'aquell lloc que han elegit. Si el sol és visible, és molt probable que el pugueu observar en aquest eclipsi des d'aquest lloc. Si no, el govern recomana cercar un altre punt proper per no fer grans desplaçaments. El govern i la Direcció General d'Emergències durant aquests dies també revisaran diferents punts públics per tal de crear un mapa de zones amb bona visibilitat per aquest eclipsi. Això també permetrà fer una planificació d'observació segura i comprovar si aquests punts tenen bona accessibilitat, llocs d'aparcament i un aforament segur.
I nosaltres en volem parlar amb el guru de l'eclipsi, ell és en Pep Marcús, expert en astronomia i president del Club Newton. Com estàs, Pep?
Bon dia, bon dia. De guru res, jo aquí
Per nosaltres sí, Pep.
Feina que s'ha de fer.
Sí, això també és vero. I avui aquest simulacre, sou moltes persones que estareu pendent del cel?
A veure, avui tots els ciutadans i ciutadanes de Sevilla de València que vulguin veure l'eclipsi haurien d'estar pendent del cel. Pendent del cel vol dir que a les 8 i mitja, com ho dic ara en aquest darrer any, que a les 8 i mitja, aproximadament, un mig abans, miren a veure mem si des de la localització on són o des d'allà on volen veure l'eclipsi de l'agost, veuen el sol. O encara millor, si hi ha ombra allà on estan, si veiem som nostre propi ombra, vol dir que el sol està present damunt l'horitzó. Uh-huh. La cosa, no mirem el sol directament sense ulleres de protecció, és sempre un detall a tenir en compte.
Avui tampoc, però ni vull ni mai.
Ni vull ni mai.
Digueu?
Ni vull ni mai, dic.
No, ni vull ni mai. Sempre hem de tenir ulleres de protecció, ulleres de clífer, amb CISO, 12-3-12 barrotes, que aquesta és la clau, per no tenir problemes després mirant el sol, problemes oculars. No hem de tenir cap problema a l'hora de mirar.
Però avui també mos hauríem de posar les ulleres homologades?
Avui sí. Si miram el sol, sempre s'han de posar. Si no en tenim, no passa res. El que dic, si miram un moment aquest sol i després baixeu la vista, ja estem a perill. Però no s'ha de mirar més de 12 segons. Evidentment, el sol directament. Malament que estigui molt baix, malament sigui una posta de sol romàntica i malament que hagi ningú per davant. No se pot mirar el sol sense protecció. Però bé.
No, una cosa, sí. Jo tenc un dubte, perdona.
Digues.
Clar, tu dius que cada pic que mirem en el sol ens hem de posar les ulleres, no és vera? Vol dir que nosaltres aquí a les Balears hauríem d'anar cada dia amb aquestes ulleres?
Si mires el sol, no. Sí.
Si mires el sol directament, sí, evidentment. Ara, no mirem el sol directament amb els ulls, perquè m'ho vesca. Això no ho fem. El que passa és que molta gent d'aquí de fora que va veure les postes de sol, i sempre que veus la posta de sol, malament hagi ningú el sol, malament estigui molt baix el sol, sempre molesta una miqueta. I això és un detall bastant important, perquè vol dir que mos pot lesionar la retina dels ulls. Mai s'ha de mirar sol, sempre protecció.
Sí. Això li anava a demanar. Què ens pot passar i quant de segons hem d'estar exposat directament en el sol nostres ulls per tenir, bé, no sé si una incidència important als nostres ulls.
A veure, si miram un segon i baixant la vista no passa res. Però si miram detingudament el sol durant més de 12 segons, les lesions oculars poden venir fàcilment. Per qual cosa no és recomanable, a no ser que tinguem aquestes ulleres de protecció, que se poden comprar, per cert, ja, amb moltes òptiques de Sevilla i Balears. Estan ja a la venda.
Perfecte. Clar, avui, ara ho deies, Pep, si volem pujar una muntanyeta a prop del poble que siguem, hi podem anar, mirar si podem observar bé el sol perquè veurem bé l'eclipsi. Però, per exemple, si fóssim de quins municipis de les Balears, no fa falta ni que ho provem.
A veure, de la zona de Reier, amb algunes excepcions, la serra de Tramuntana taparà l'eclipse dia 12 i el sol avui a les 8 i mitja. Però això ja ho saben els municipis, allà on no s'ha volgut la posta de sol en aquesta època.
Per exemple, Sauva, no és vera, Pep?
A l'Aró, Bunyola, Salva, Sa Pobla, Inca, tota aquesta zona de Reier de Mallorca, avui la posta de sol no s'ha veurà a les 8 i mitja. Tota aquesta zona, a veure, si vol, mirament, si ho veieu, ho mireu. Si sou a Sa Pobla, si sou a Inca, o si sou a l'Aró, o a Bunyola, per exemple, però ja saben aquest municipi, si no s'ha veu. Ara, la resta d'esplà de Mallorca, migjorn, zona de Tramuntana, sí que han de mirar a veure si s'ha veu. El que se recomana és molt fàcil. Si podeu veure l'eclipse de casa, o si podeu veure l'eclipse des de pocs quilòmetres de casa, no em porta desplaçaments innecessaris. Han d'evitar la saturació de les carreteres dia 12 d'agost i la saturació de zones que no ens hem de trobar dins un embós perquè volem anar a veure un eclipse. És millor sempre evitar això.
I això com se fa? Perquè és ben difícil, encara que no hi hagi eclipse, de vegades hi passa.
Sí, de vegades passa, però hem d'anar amb xany de vista i veu. Això sí. És a dir, nosaltres, si és agost, volem anar a la platja de les Cubetes, per exemple, i anem a les 12 de mitjà diumenge, ja sabem el que passarà. No ja. T'haurem aparcament, t'haurà cues, això és bàsicament el mateix. Nosaltres ja ho sabem, en això a Mallorca, però ja sofrim moltes vegades de carreteres que hi ha molt de cotxes, els pàrquings que estan plens, però qual cosa hem d'anar amb un seny, o sigui, evitar desplaçament que no són necessaris, si des de que nostre o des d'un lloc a prop de que nostre, se pot veure l'eclipsi.
Per tant, Pep, avui hem d'anar a aquell amic on volem anar a passar dia 12 d'agost per comprovar que l'eclipsi se podrà veure des de casa seva.
Exacte, això és. I si mos hem de desplaçar, que sigui el mínim possible. Anem a un olivar d'un amic, anem a l'esterrat aquell que veu la posta de sol el mes d'agost, allà on anem a fer un boure per veure la posta, i si podem, ja t'ho dic, no moure-se molt de casa, perquè serà, segurament, la jornada de 12 d'agost serà històrica. Ja ho serà per l'eclipsi en si, la qual cosa ha de ser històrica en positiu i històrica per l'astronomia, no per problemes de mobilitat.
Clar, dèiem que, Pep, tu aquests dies estàs fent molta feina de divulgació, has fet moltes conferències, quantes en dues de moment?
Bé, no les compto, no, perquè vull tornar, demà dijous en tinc una altra.
Fins al dia 12 d'agost, tots els pobles, m'han contat que l'altre dia en Vares feia una a l'Estudi General Lulià de Palma i que estava ple.
Sí, exacte.
I era un terrat, la vorada, que el terrat...
No,
no recomanaven.
No se veurà, perquè tenim allà la serra de Tramuntana que tapa el sol a les 8 i mitja.
Perquè
però
Palma...
els habitants de ciutat ho tenen molt fàcil de fer, perquè de la zona d'Esplà de Sant Jordi fins a Santanyí se pot ser saborà. L'únic que han de fer, m'apareix que és la línia 15 de CMT i baixar cap a Serenau. I d'allà és una zona on s'hi pot acumular molta gent, on els serveis de seguretat, ambulància, etcètera, poden accedir fàcilment, i un lloc on hi ha accés comoditats per veure una cosa o qualsevol esdeveniment amb molta gent de debò. És a dir, aquest lloc és bo per la gent de ciutat. Que no se'n vagin a la zona del castell de Bellver o cap a Calvià, que per allà no sabrà la classe, perquè l'etapa precisament és Galatzó i la serra de Montana.
D'acord, és a dir, de Sant Jordi per avall, perquè m'ho entenc que tota la banda Llumajor, i també pel sud, Calània, Sant Jordi, Set Salines, Santanyí, tota aquella zona, Manacor...
Tota aquella zona, sí. És a dir, des d'Esplà a Sant Jordi fins a Santanyí, tota aquella zona de passant per Campos, per Llumajor i per Set Salines, des de tota aquesta zona s'eclipsarà visible perquè la serra de Tramuntana de cada vegada se fa més lluny quan baixes cap a Santanyí i perquè mira cap a la zona de 287 graus, que és el punt allà on tindrem el sol, la separació del sol, i el 12 d'agost a l'hora de veure l'eclipse. És a dir, que tota aquesta zona de mitjorn és perfecta per observar l'eclipse i avui per veure menys i sabora, que tothom convid que vagi, si és per Llucmajor, si és gent de Campos, que miri per de vora a casa seva, veure menys i sabora el sol a les 8 i mitja de vespre.
Llavors també Menorca, Eivissa, Formentera, com serà la situació?
A veure, a Menorca, sobretot a la zona de Ciutadella i el sud de Mos, a banda de Sant Lluís, Vinebeca, per allà se veurà, segurament, abans de provar això, segons totes les previsions...
Això ho vull simular, clar, clar.
Se veu, et simular que d'avui, precisament per veure si se veu o no. D'Eivissa també exactament el mateix. A Vila no se veurà, en gran part de Vila, però a Sant Antoni de Portmany se veia així, tota la banda de... ponent de Sant Josep de Satalà, i a Formentera pràcticament a tota silla, perquè és molt plana, també se veurà aquesta cosa, i també avui i demà, el sol a les 8 i mitja de vespre. Si tenim l'esfera de sol visible a les 8 i mitja avui a demà, ja està, ja en tenim el lloc, ja tenim la loteria que ens ha tocat. Perquè per molt secret seria 12, se cap problema.
I la gent d'Andratx, Panyol Bufà, Solla, tot això privilegiats, D.A.,
bé, depèn, a veure, la gent d'Andratx, si se'n van a Fantalm, ho tindrem un poc malament, perquè tenen allà davant la Dragonera, que els hi taparà la glitxa, justament. La zona de Tramuntana, hi ha zones que sí se veu l'eclipse i hi ha zones que no se veu l'eclipse. És a dir, tenim cales molt conegudes, com el Torrent de Parells, Cala Tuent, Esport de Sa Calobre, Sa Cala Sant Vicenç, tot aquesta i també s'acaba de dir que ja l'eclipse no serà visible. Alerta amb això. No serà visible no perquè el sol no se veia, sinó perquè l'orografia del lloc impedeix que se veia l'eclipse per les muntanyes que m'ho rodegen. Però clar, de la banda de les carreteres principals de la Serra de Tramuntana, segurament, sí, la qual cosa, els habitants d'allà tenen, basta que vagin a la carretera per veure-lo, a la de Solla, a la banda d'Esport de Solla, etc. Però sí, no se veu tantes bandes a l'eclipse com... inicialment sembla, hi ha bandes que sembla que no s'ha de veure i sí que s'ha de veure. Per tant, avui és la prova definitiva, avui i demà, que la gent surt a les 8 i mitja i miri per amunt. Com d'aquella pel·lícula que et dona el cap, avui hem de mirar per amunt. Tothom a mirar per amunt, avui a les 8 i mitja.
Ui, sí.
Així ho farem. Moltes gràcies. Una ferrada forta. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Per aquesta divulgació i aquesta feinada que fan en Pep i tot el seu equip, que són molts, despeses d'astronomia, i també la gent del Club Newton encarregats de divulgar, protegir tots els ciutadans de les Balears per aquesta clínica. l'eclipsi de dia 12 d'agost i que entre avui i demà es farà aquest simulacre. Hem de dir més coses. Ara deixarem un poquet el cel i la lluna perquè hem de comentar els resultats del darrer baròmetre de la soledat no desitjada. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Avui ens ha cridat l'atenció un article que ha publicat el 3.cat en relació al baròmetre de la solitud no desitjada a l'estat espanyol. Un informe que té com a objectiu identificar tendències en relació a la incidència de la soledat i la percepció social d'aquesta problemàtica que pateix una de cada 5 persones a l'estat. I en aquest article destaquen diverses dades d'aquest baròmetre. La primera de totes és que, encara que tradicionalment s'associa la soledat a les persones grans, aquest estudi mostra que és un fenomen molt estès dins la societat i especialment entre els menors de 35 anys. De fet, el 35% dels joves d'entre 18 i 24 anys se senten tots sols, sobretot per mort d'un context marcat per la precarietat laboral, els canvis vitals i la pressió social. Unes dades, però, que topen amb una societat hiperconnectada en la qual vivim. Les xarxes socials expliquen, faciliten l'accés a altres persones, però el nivell de connexió no és el mateix. Les xarxes ens exposen a estar connectats les 24 hores del dia i a confrontar les nostres vides amb les dels altres, però solen ser una versió idealitzada que augmenta aquest malestar i pot accentuar la sensació d'aïllament. L'estudi també relaciona la solitud amb la precarietat i la inestabilitat laboral, la manca de temps lliure i els desplaçaments constants que dificulten la construcció de relacions duradores i d'espais de comunitat. Aquesta tendència cap a la individualització i la superficialitat dels vincles fa que els experts alertin de la importància d'aprendre a conviure en solitud, fomentar relacions més significatives i, sobretot, acabar amb l'estigma de reconèixer aquesta solitud.
Creus que l'època dels 30, o entre els 18 i els 35 anys és un moment que m'ho sentim més tots sols?
Raquel Agüeros, per al·lusions. Com a dona de 18.
No, però ja, quan vas passar per aquesta època...
Bé, aquí, clar, va diuen... ser molt profitosa.
Això
tot
sí.
I que en el principi...
Home, per favor.
Bé.
No, un moment.
No, és que hem de posar en context. Es titula.
Va ser molt profitosa. En quin sentit?
Ara m'ho pots explicar.
Mira, sempre
en metàfores, perquè recordem que hi ha molt de nins i nines que van a judo, a ballet i a repàs de matemàtiques.
Quina fama. Mira, jo vaig estar 9 anys sense... Bé, en jo mateixa, ho podem dir així.
L'has continuat sense.
Sí.
Ja m'interessava això,
no,
sense...
Jo havia tingut nòvios, i uno d'aquí i otro allà, aquestes coses. I...
És a dir, eres una mica baliga balaga.
No, baliga balaga, no vos penseu, no. Sempre he estat així bastant responsable en aquest sentit, però vaig arribar un moment que vaig dir, vale, és ara i a més és necessari. És a dir, no és gens fàcil viure tota sola, estar tota sola, menjar-te-lo bo tota sola i menjar-te-lo dolent també tota sola, no? És a dir, s'ha d'aprendre i això no se fa ni en un dia ni en dos.
Però també, ni en un any ni en dos. També no és el mateix viure tot sol que sentir-se tot sol.
No, és a dir, tu pots viure tota sola
perquè vols el teu espai, la teva independència, que ningú s'acolgui en el teu costat del llit, que ningú t'agafi la pasta de dents, etc, perquè tu necessites cert nivell d'independència. I una altra cosa és que no hagis construït una xarxa, un cercle social que t'acotxi i que t'animi i que t'ajudi en moments complicats. És a dir, és típic dia que estàs malalta, que vengui una veïnada, una amiga, un germà, qui sigui,
a dur-te una
olleta de brou.
Completament.
No és el mateix. Jo crec que del que parlen és d'aquesta solitud que és que, la pitjor de totes, que estàs enrevoltat de gent, però te sents tot sol.
És que no
mos
ensenyen a viure tot,
manca aquesta connexió
sols.
De sentir-te fermat a qualcú.
Això és el que diu... Això és que no mos ensenyen. És el sentiment d'estar tot sol. No és que estiguem tots sols, sinó que mos sentim tots sols.
Tu saps quan estàs bé.
Incompresos, a precarietat laboral, hem de canviar de feina, tenim inestabilitat emocional, les xarxes socials...
Clar, és que pot tenir molt d'entorn, però sentir-te tot sol.
Clar, clar.
Jo, per exemple, jo miro les xarxes en Celestí i a mi me crea ansietat. Perquè tot el dia, és de viatge, tot el dia és de sopar, clar, de concert, venga fotos, de menjar paella, de fer croquetes.
Ara fa temps que no em menjo paella. De fet, ho reivindic bastant.
I què vol dir això? No, li estàs demanant
no,
cosa?
No, un moment, en Celestí no, perquè en Celestí no té xarxes.
Jo
per això. Però això ha fet sa broma. Però és cert que, de vegades, mirant...
Ell no està gent tot sol.
Clar, mirant sa vida dels altres, te'n dones compte de que pot ser vols dir aquesta vida, però quan grates una mica, descobreixes que aquesta vida no és 100% real. Perquè tothom té tendència a mostrar sa millor cara, sa millor versió d'un mateix.
Tu que mostres xisco per Instagram?
Res.
Però
jo només comparteix per Instagram vídeos que han fet en aquesta
vídeos
casa
que surtei, i els hi donen pila.
Sí, ja està.
Sí, no, perquè tu li menciones fins i tot en Xisco i passa de tu, que em sembla beníssim, eh? Vull dir,
està bé, que en Xisco no publiqui coses perquè jo, bé, me sentiria enfonsadíssim no. si veiet la vida d'en Xisco cada dia de viatge...
Jo volia enviar un missatge.
Però això no ho mostro.
No, clar, no, millor, citar, millor que no ho mostro.
Cada dia no pot ser de viatge, perquè és aquí...
Cada no, bé, dia, no? Jo crec quan que no fa feina, sí, se refereix.
Setmana,
que hem d'enviar un missatge, perquè estem fent aquí un poc de cachondeo, però la solitud no desitjada o el sentiment de solitud...
És molt complicat de gestionar.
És una de les coses més tristes i com que te sents buida completament i fins i tot per terra, no? Amb els ànims horrible. I... però crec que hem de fer també un esforç de... i també els pares, i les mares, i tots, d'educar, en fer les coses, encercar-te un poquet la vida, sense tant de suport.
Sí, sobretot donar eines perquè tinguin autonomia pròpia.
Enfrontar-te a situacions reals.
I que sàpiguen que... pares o les persones importants sempre seran allà, però que també tinguin autonomia pròpia.
Sí, però poder... l'autonomia és un tema tangencial, és la solitud. Tu pots tenir ton pare i ta mare, pots tenir teus germans, pots tenir la teva xarxa, i tot i així sentir-te tot sol per diferents motius. Hi ha un tema de salut mental important que no hem de deixar de banda en el tema de la solitud, i que també a vegades que passes per altibaixos vitals i que trobar-te en 30 anys, 40, que el seu cercle d'amics o perquè s'han casat o perquè el seu cercle ha optat perquè si era una parella, que moltes a vegades passa. Sí. Te despertes un dematí en 35 anys, t'acabes de separar i els matrimonis d'amics que fins ara havien conformat el que era la teva xarxa, passen a entendre-se més en la teva parella i tu quedar-te tot sol.
I a partir les amigues comencen a tenir nins.
Per exemple, i a partir dels 35 és molt complicat tornar a armar-se un cercle que vagi en el mateix ritme que tu.
També el ritme de vida, el ritme que imposa aquesta societat no ajuda.
No
ajuda en aquesta
hora. Posa molt d'esforç a la feina, també, no? I de vegades oblidar la part més personal o més de...
Acabam aquesta taula de redacció explicant-vos que Patti Smith ha estat guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts.
Fa unes hores han sabut que la cantant, poeta i activista nord-americana Patti Smith ha estat guardonada amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026. El jurat d'aquests premis ha destacat la capacitat de Smith per transmetre a través de la música i la literatura la seva rebel·lia individual i el seu missatge d'esperança davant les injustícies. Patti Smith és considerada una de les grans icones del rock i del moviment punk després de revolucionar la música amb el seu àlbum debut Horses, publicat el 1975 i que té cançons com Gloria. Als seus 79 anys, Patti Smith ha publicat un total d'11 discos d'estudi i diversos treballs en directe i també recopilatori. Fins i tot continua fent concerts. Smith, durant la seva vida, ha combinat la música amb altres disciplines artístiques, com la fotografia, sempre mantenint un fort component polític i social. Patti Smith també s'ha endinsat en la literatura. Ha publicat llibres com Uns marrecs, en el qual narra la seva adolescència i joventut marcada per la relació amb el fotògraf Robert Mapplethorpe. Més recentment també ha publicat El pa dels àngels, unes memòries que repassen els seus records des de la infantesa fins a la maduresa.
I qui coneix bé la figura i l'obra de Patti Smith és na Laia Malo. Laia, com estàs? Benvinguda.
Bona tarda. Va bé, vosaltres?
Molt bé. Com has rebut aquesta notícia, Laia? T'ho esperaves? No t'ho esperaves?
Bueno, la veritat és que nosaltres aquest premi és un premi que potser no ens fa especial gràcia, no? Perquè és un reconeixement d'una monarquia que no reconeixem, però entenc que Patti Smith sí que n'hi farà i que se'l mereix moltíssim, perquè a més és un premi que té dotació econòmica, que si no m'equivoc, que n'hi ha pocs, i com bé dèieu, ella fa 50 anys que fa una feinada en el seu estudi, damunt dels escenaris, amb els llibres, amb els discos, com a activista també, llavors crec que se'l mereix moltíssim.
Sí, uns 50.000 euros per cada una de les categories és allò que guanyen les persones que guanyen el Premi Princeses d'Astúries, que dius que na Patti Smith sí que estarà contenta d'aquest guardó, perquè...
Jo suposo que sí.
Sí. Ell aquí, a l'estat espanyol, sempre ha tingut com a molt de reconeixement, no?
Sí, sempre se l'ha reconeguda, sempre ha omplert totes les sales de concerts, els festivals, etc. I fins i tot, tant en castellà com en català, han sigut les primeres llengües que li han volgut traduir la literatura, els llibres, no? Uh-huh. Per exemple, aquells auguris d'innocència, el llibre de poemes que vaig traduir jo el 2019, publicat per l'Abreu Edicions, només existia en francès. I el 2019 el varen publicar això, no?, en català i en castellà. Llavors, jo crec que sempre s'ha sentit com a molt agombolada.
Com es traduïa Patti Smith?
És més difícil del que m'hagués pensat jo d'entrada, perquè la veritat és que és una autora que, tot i que sap fer això tan difícil de simplificar, de destil·lar el llenguatge, no?, perquè sigui directe i perquè s'entengui, té una gran capacitat literària. Es nota que llegeix moltíssim i fa uns textos doncs, molt, molt rics, molt, molt variats, molt complexes. Mm-hmm. Per tant, és un passar gust, però també sempre és un repte.
L'has vista mai, tu, Laia, en Patti Smith?
Sí, l'he vista un parell de pics, des darrer, just després, crec que era, no sé, perquè és Covid, sempre mos embuia, no? Però a Girona, en el festival aquell de la Porta Ferrada, el 2021, crec que era, a l'agost, i la veritat és que això és una persona que, tot i tenir l'edat que té, manté aquella energia, aquelles ganes que se li noten, no?, de que està a l'escenari o està escrivint llibre nou perquè en té ganes, en té necessitat, i hi posa la mateixa energia, no?, i la mateixa il·lusió que el primer dia, que això és d'envejar, la veritat.
Uh-huh. I és veritat, aquesta llegenda que diu que na Patti Smith va llegir poemes de Blai Bonnet...
No ho sé, això no... Ja veus que ho diuen, és bastant probable, és bastant possible, perquè va estar a un festival de poesia on també hi havia l'Enric Casasses i hi havia gent, no?, que estava interessada en Blai Bonnet i que coneix Blai Bonnet i llegeix Blai Bonnet. Vull dir que no m'estranyaria, però vaja, aprofitant que és l'any Bonnet, sí, també li podríem fer arribar alguna traducció o... O liar-la, no? Embuar-la, que reciti Blai Bonet.
Sí. Una bona liada amb els de Mallorca Literària, que la convidessin, jo
què sé. T'imagines que en Patti Smith llegeix un poema de Blai Bonet el dia que va cercar el Premi Princesa?
Clar, no sabem qui donarà el discurs, perquè és un dels premiats qui dona el discurs. No sabem si serà ell.
Qui va llegir, qui va recitar Blai Bonet va ser en Lou Reed, que hi ha un vídeo i tot que ho mostra. Sí.
I de Laia, moltes gràcies. Una ferrada forta i gràcies per parlar de Patti Smith, tu que la coneixes prou bé.
A vosaltres penseu això, que podeu córrer a buscar aquests auguris d'innocència, que són els seus poemes, a part dels llibres més autobiogràfics que heu comentat, que els tradueix el Martí Sales, també un traductor i poeta genial. Per això, disfruteu també de la Patti escriptora, perquè també val molt la pena.
Molt bé, bona recomanació. Gràcies, Laia, una ferrada.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu. Amb això, fem un tèntol i tot d'una Raquel anem amb tu. Eh?
Auguris d'innocència.
Oh. T'ha agradat, estic amb molt.
Quin és el teu moment de tèntol?
Som la Caterina del Riu, d'Inca, i el meu moment tèntol, cada dia, si pot ser, és després d'haver dinat. Quan pega aquell xubec i aquelles ganes de fer una mica de migdiada. És el meu moment. Intent trobar-lo, sigui com sigui. No sempre és fàcil.
Tèntol. Tres ràdios dial.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Tipus de manga segons el públic. Seinen, Josei i Kodomo. Ara ens adreçam sobretot al públic adult. Parlam de 4 subgèneres de manga, segons el públic. El seinen, escrit S-E-I-N-E-N, s'adreça a un públic adult jove, especialment masculí, en què l'argument combina temes diversos i té un contingut eròtic elevat. El josei, escrit J-O-S-E-I, està pensat per a un públic femení adult. Se centra en arguments sobre experiències femenines de la vida quotidiana, en què els temes amorosos es tracten de manera realista. I el subgènere Kodomo, escrit amb K, en què destaquen els continguts infantils i familiars, sovint amb un to moralista. Ja hem après una mica més de la cultura japonesa, en aquest cas, terminologia del còmic japonès manga. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüero.
Ai, Raquel Agüero, estimada.
No, és que no, hem d'explicar als oients de Tèntol que en Celestí Oliver sempre, així com a la...
Són jo, sí.
A la francesa se vota aquesta secció. Jo sé que no li agraden els coretismes i tot i que ell és molt coret. Sí. És molt tocón, a més...
Bé, no.
Te dona una
no, no és que no voti, és a dir, jo...
Te'l vota sempre.
Surt de l'estudi i vot sent, vot segueix.
Tot
si
això
no
és perquè...
Quan
t'ho acabats d'entrevistes, l'estiu diu, jo l'he vist tres vegades a Patti Smith.
A Patti Smith,
i dues
sí.
A Mallorca.
La pregunta és, quant d'anys tens, l'estiu?
No, això molts. No ha de ser demà. No. Sedat no s'ha demà.
Està bé. Bé, molts, no, no sé si...
Però que l'has vist en el Palau de Diamants a Lloseta...
De fet, aquest concert no és que fos dubtós, però he dit, però sí que va actuar en el Palau de Diamants de Lloseta. I el darrer concert de Patti Smith, jo crec que va ser en el teatre principal, que...
De Palma.
De Palma, que se va passejar cantant amb el públic dret entre la gent, a platea.
I a més, la vas veure el primer pic quan? Fa moltíssim d'anys.
I la vaig veure per primera vegada l'any 96, devia ser... Per tant, tenia 19 anys, a un festival que se feien a les Pirineus, que era el Doctor Music, amb un cartell de tots aquests icones, com eren Patti Smith, Lou Reed, Iggy Pop, David Bowie, i aquests eren els quatre pilars.
De Patti Smith, el Lloseta va ser el 2011.
2011.
Que va venir... Per tant, no em fa tant d'anys.
No em fa tants.
Que callada i quan no tenies.
No em fa tant.
Bé, ja revisarem les actuacions que va fer Patti Smith a Mallorca.
És a dir, que segurament no ha recitat, pot ser que no hagi recitat amb Blai Bonet, però
el vol conèixer. Tant com
anar amb aquesta missió, sabre quantes vegades ha actuat Patti Smith a Balears.
Jo crec que aquestes dues vegades...
Però a Menorca i Eivissa ho han de cercar.
Diria que no he anat, no ho sé.
Però bé, ho sé que érem d'acord. Aquí d'investigació. Vols quedar a les portades de la Raqueda? Bueno, és que
ai, que pobre, ara l'has posat en una tesitura fantàstica perquè hi riu,
quedaré,
però no li fa ganes quedar.
No, quedaré, sí? Som aquí, sí.
Una
sí,
de les
sí,
notícies
ja
que duen tots els diaris, totes sí. Les revistes i tothom,
sí.
És que Leonor... estudiarà Ciències Polítiques.
I que ho farà a una universitat, concretament a la Universitat Carlos III de Madrid. És una universitat pública. S'havia xerrat molt d'això, de quina carrera triaríem, perquè hem de recordar que si tot segueix com fins ara, Leonor serà reina... I això vol dir també que serà la cap de l'Estat, no? No només això de la corona, sinó que dins ella recaurà... el pes de la corona era això.
La caporalia de l'Estat.
La?
Caporalia.
La caporalia de l'Estat. Mai he sabut com se deia jefatura.
Caporalia.
La caporalia. Molt bé, gràcies.
T'he vist allà pensant?
Sí, no, és que m'explota el cap cada pic de fer.
És una paraula difícil, sí. Aquesta.
La caporalia de l'Estat. Idò.
Sí, convençut que te sortiran els C2. Apunta-t'ho.
Havien... No sabien ben bé on situar la formació de la princesa d'Astúries i han triat, finalment, una universitat pública i, a més, una universitat a Madrid. Per què, per exemple, no han triat un puesto també prestigiós i molt universitari com Salamanca, per exemple, no? Per mort de tot el dispositiu de seguretat que l'acompanya. És a dir, encara que ella hi vagi segurament en el seu cotxe, sempre durà escolta i sempre hi haurà
un dispositiu de seguretat. Jo crec que s'ha perdut una oportunitat importantíssima per descentralitzar el tema de l'educació.
Bueno,
tot clar. Passa a Madrid i tot
això
ha de passar a Madrid. I dius, per què no Granada, per exemple?
Per exemple, Granada, però després universitat, els catalans
que és una universitat petita, meravellosa. Dirien,
per què no Catalunya? Perquè hauria gent segurament que entendria...
Ja està, sempre a Madrid tot.
No. Hauria gent que entendria que, per exemple... Clar, estem filant molt fi, però és que aquestes coses passen. Si Leonor tria estudiar
a
Catalunya...
I anar a Oviedo.
A Oviedo, també. Segurament pel dispositiu de seguretat. Segurament per no fer de menys a un puesto i ja s'altra.
Si
Leonor tries Catalunya per estudiar, per exemple, deixa'm acabar aquesta frase.
Però des del moment en què tria una universitat en detriment d'una altra, ja està fent de manco a qualcú. N'havia de triar una.
Bé, a Espanya hi ha moltes universitats i també hi ha moltes universitats privades. Tampoc s'entendria que ella anigués a una universitat privada. Ni tampoc s'entendria que ella anigués a Catalunya a estudiar. Perquè això segurament se veuria com una cucada d'ull a l'independentisme, al no sé què, al no sé quan. És a dir, tot s'ha de mesurar molt. És així. Jo sé que és un rotllo completament, però...
Repetesc, Granada. Ningú estava... Jo, en aquesta equació, no he posat Catalunya.
Ja.
Per mig, que també seria una molt bona opció que anigués a la Central, o que anigués a la Universitat de Barcelona, o a la de Girona, on volgués.
Que sí, que sí.
M'ha sorprès que fots a la Carlos III, on segurament t'han dat de professor, en Pablo Simón.
I a Pablo Iglesias.
Politòleg.
I a Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, sí? És professor de la Universitat Carlos III.
I l'ha vist... Sí, és que, de fet, ell li
Sabem
ha dit...
Sabem si en Pablo Iglesias és professor de troncals. Perquè, clar, hi ha assignatures troncals, optatives, obligatòries...
I tot això, sí. Pablo Simón sí que ho serà, i he sentit una entrevista avui en Pablo Iglesias dient que ell l'estimularia molt donar-li classe, no? Bé... Òbviament tothom. Ja veurem què passa. Ha acabat ella la seva formació militar de 4 anys i aquesta setmana toca, òbviament, recorregut per totes les coses bones i les imatges fantàstiques de la princesa Leonor, fins la mà...
Aquesta mateixa carrera que s'ha dit a Cristina.
Els avions i tot això, sí. Quan va sortir la notícia es va comentar molt. Ella no rebrà privilegis. I tothom, clar que rebrà privilegis, és no sé qui, és fida de no sé qui. Va. El que volen dir és que, així com el rei Felip li varen fer estudiar com una carrera més a la carta, més dissenyada per ell, no? de un poc d'aquí i un poc d'allà, que ella, això vol dir que ella cursarà els 4 anys normals.
Però ha fet selectivitat i té la nota de tall per entrar.
No, perquè ella ha estudiat a l'estranger i accedeix d'una altra manera. Hem de dir també que les ciències polítiques de la Carlos III crec que és una nota mitjana de 9 en 5, una cosa altíssima. Una cosa altíssima, sí, sí. I això ara ja, pues, bé, comença una altra etapa per a ella i segurament que la veurem més perquè aquest 4 anys ha estat un poquet més protegida, òbviament, perquè tampoc era fàcil anar on era ella, ha estat no sé quant de mesos en el Juan Sebastián del Cano i tot aquest truix.
Raquel, no t'ho creuràs, però no mos queda més temps.
Mirar una cosa, això és perquè ha vengut en Celestia Oliver.
I és de les 4, bé.
No, és que
quan
no.
Faltava minut per les 4.
Estruï d'una Maria Eugènia Kegles que...
Bueno, és que això està lo millor. Això està lo millor. En el final és directe.
Que si
passa
no
en directe...
vist, que si no sé què, no t'ho content de tot.
I no passa res perquè d'això n'hi haurà i molt.
Uh-huh. Però sí, parlarem d'altres coses. Tampoc no hi havia res així com a superdestacable. No
hi ha res superdestacable i n'hi ha tot. Tenim el viatge, per exemple, d'en Carlos i Camila als Estats Units, amb en Donald Trump i en Melania, que en Donald Trump ahir va penjar, i amb això a cap, a la seva xarxa social una imatge d'ell amb el rei Carles i va posar two kings, dos reis.
Two kings.
Two kings.
Ah, two kings.
Two kings.
Havia mentat two kings.
Two kings.
Dos chukis. Ai, ja veia, he penjat unes sabatilles de dormir en Donald Trump. Gràcies. Clar, és que ella té un accent de Massachusetts i nosaltres aquí estem acostumats a ser estàndard que s'aprenes a escola.
Clar.
Two kings.
Perdó, els oients, perdó. Va posar two kings. I ara... hi ha una corrent que diu que s'està apropant molt a les monarquies europees com per competir en imatge. És a dir, li queda curt a la presidència dels Estats Units, no? I necessita apropar-se a Europa i ho farà segurament a través de les monarquies. Així que també tindrem...
Anava a dir
xup-xup o xiu-xiu, perquè l'altre dia em varen demanar un àudio del xiu-xiu, sí. I jo estava fent l'àudio i en Xavi Oliver se va esclatar de riure i me va dir... Estàs dient xiu-xiu? No, xiu-xiu, dic, vale, promet millorar la meva pronunciació.
Tens sort, perquè tenim sort, els balears, perquè el nostre pròxim convidat no mos contesta.
En sèrio?
Així que pots desenvolupar la teva secció en tota plenitud.
Ai, quina alegria, quina alegria m'heu donat. Mira, a la revista Hola, òbviament, la imatge de Leonor, la decisió de Leonor, tot així. A una finestreta, Alejandra Cortina Cué. Alejandra Cortina Cué és filla d'en Alberto Cortina i d'Elena Cué. Ell és un empresari de fa molt d'anys i ella va ser campiona, la mare d'aquesta nina va ser campiona d'Espanya de tiro al pitxón durant bastant d'anys. Ella amb 20 anys escriu i xerra molt de Déu, té ara aquesta corrent. Tana Rivera, inseparable de Roca Rey tras su grave cogida en Sevilla. La revista Hola no va arribar a temps perquè ahir, justament ahir, hora baixa, varen donar salta en Roca Rey. I bé, anem com segueix.
Però si no, malament, aquesta revista Semana se que veu ses fotos de sa cara de Tana Rivera esparverada perquè en el seu
aquelles
enamorat...
Imatges, sí.
L'enganxa un
aquelles imatges ja varen sortir el dia de la acogida, però supos que els hi haurà anat molt bé aquesta combinació Roca Rey i Tana Rivera, i em refereix que molt bé en audiència, no? Molt de clics, i jo supos que estan estirant un poquet xiclet.
Uh-huh. També, d'aquesta història. Sempre de torero, enamorar-se d'un torero, sabent lo que és que deu haver tingut en un determinat sa mare passant pena per si son pare li passava res, etc, que també acabis, supos que també acabes dins d'aquest univers perquè és que coneixes, però ja són ganes de passar pena.
Ja, jo crec que no podria estar de vora una persona que jugués la vida, no? Sempre, perquè crec que me generaria una certa... Sí, supos que sí. En el final, encara que els agradi, que també, bé, sigui...
Però bé, si ets pilot de cotxos...
És una persona que jugués a vida i que mata animals. Són dos factors que potser també són un poc red flag.
Sí, no, això està clar, però hi ha gent que li agraden els toros. I això és una realitat, també, no? I ella, òbviament, ve d'una família molt taurina. Jo ja t'he dit que aquest passapena no, crec que jo no ho duria bé. Tenim a Froilán a la portada de la revista Semana. Disfruta de Madrid abrazado a una atractiva joven. Que, per jo, si mireu les imatges, és bastant semblant a la seva germana.
Què dius?
Sí.
No s'han confós.
No s'han confós. Seva germana, na Victoria Federica Celestí, per la teva informació, i a tu, que t'agrada tant la música, està amb un lot que llinatges Naval Potro, que són els amos de la sala La Riviera de Madrid. Res. Rosalía, triunfo com a actriz.
Sí.
Revista Lectura.
Ja ho sabia jo.
Ei!
Un enciclopèdic.
Ha trobat.
I tot sol també,
Tot sol també.
Serrant de Soledat, sí.
Molt
també
bé.
He anat tot sol a
concerts. Però no t'ho van entendir tot sol.
No,
tot
gens.
Tot i que estàs tot sol.
Sí.
Hi ha molta de gent, Celestí. Bé, mo mare, per exemple, ella no pot consentir anar a fer un cafè ella tota sola. Ja no t'he dic anar a dinar ella tota sola. O anar al cine.
Ja.
Que ha com cert prejudici també a fer aquestes coses.
Ho faig i ho puc fer. Sí.
I que se disfruten molt.
Sí, jo també ara anar a dinar tota sola m'agrada.
Sí, i anar
sopar,
a fer cafè,
ja no
evidentment.
Bueno,
no sé per què. I anar al cine i anar a concerts tot sol també. Bé, també ho he fet a moments
jo
que...
Jo anar a concert no he anat sola, crec.
Que
però...
feia feina en cap de setmana i entre setmana era quan podia viatjar.
Clar. Clar.
I els concerts eren dilluns, dimarts, dimecres...
Ja anaves un poquet a la contra de tota la gent. Revista Lectures. Rosalía triunfa como actriz. Su impactante debut en la sèrie del Momento. Ella surt Eufòria. No
demà
sé si l'han estrenada ja.
Sí, demà
l'heu
parlarem
vista?
Amb Eugenia San Pedro, perquè crec que hi ha molta carn.
Ah, perquè ella fa com de stripper, pot ser?
Fa
de stripper. És que vaig veure unes imatges que ella mostrava, no? Com uns...
Però no ho dic només per anar a Rosalía.
No, ja, clar, ha d'evolucionar també.
Fa com un homenatge abierto hasta el amanecer. Una escena que et cerca i surt guapíssima. les coses com són, però Eufòria ja era demostrar molta carn a la primera temporada i a la segona, que és la tercera, han tardat tant en rodar-la que l'han situat com a arc temporal 5 anys després del darrer capítol de la segona temporada. I seguim allà la història dels personatges d'Eufòria i na Rosalia, i té una intervenció no molt extensa, però ja se l'ha pogut veure.
Diuen que sortirà 2 capítols o 3, que crec que s'ha estrenat fins al tercer i ara el quart està per veure'm.
Clar, és que ara que estaves dient això, Xisco, sí, que l'han fet 5 anys després, les sèries que és vera que estan tan de moda i piten tant, han d'enveir bé, també, no? I també han de desenvolupar els personatges, incloure més...
Mira, la d'en Vaibé va beníssim en la portada de 10 minuts d'aquesta setmana, que estaria bé que la gent, n'Alaska, com a icona, aprengués en Vaibé. Ho dic perquè està, tant ell com en Nacho Canut estan fent una sèrie d'entrevistes per promocionar el disco nou, que tothom s'està quedant amb sos peldrets.
Però això no és Photoshop?
No dic en Vaibé ella com a persona, dic com a personatge.
Que ah, vale, vale.
Bé, hi una entrevista que van fer El Mundo, que jo em pensava que és titular, l'havien que fa com amb pinces,
sí.
Que diuen que ells mai han estat icona de res, ni LGTB ni res, que només eren... És que no puc dir les paraules perquè estaven en horari infantil, que ell només era un gay i ell una bisexual i ja està. Però que ells no representen a ningú, ni cap moviment, ni res de res. I clar, han començat a sortir fotos d'ell dos colcats a la carrossa de s'orgull, etcètera, etcètera, o jo s'orgullosament tinc que de fa 2 anys, sí, en su seu amo, Mario Vaquerizo, amb una bandera per amunt i per avall, i que després diguin que el col·lectiu no els representa, o que ells no són icona de res, també t'ha dit que...
No. Jo crec que ells el que estan intentant reivindicar, que a ells els hi associa sempre en la, con la movida, però...
ells... No, de la movida no en parlaven.
Ho sé. Ja, però ells defensen també, vaig sentir l'altre dia una entrevista, que no, que ells varen néixer artísticament als anys 70. I que no era tant dels 80...
Ara sí que haurem de deixar per un altre dia.
I que res, i que donant passa no una altra cosa. La frase d'Alaska. Solo he sido infiel una vez. Per pensar.
Fins aquí. Raquel, gràcies. Ara tornem.